FMW Ripollet.
El local de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell de Ripollet a la plaça 11 de setembre amb la seva presidenta, la presidenta de l'associació, la Laura Dolcet. És una dona que no té cap problema en dir que els seus anys són 71, ho diu tranquil·lament, i és nascuda a Ripollet. No allò de la clínica i després... No, nascuda a Ripollet. Laura, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
A on vas néixer exactament?
Doncs vaig néixer al carrer Escoles el dia 7 del mes 7 a les 7 a Ripollet i em dic Laura Dolcet.
Dolcet. Déu-n'hi-do, això ho deies de petita a l'escola?
Sí, clar.
Molt, no? Quan t'ho preguntaven.
I jo he nascut al carrer Escoles i m'he passat la vida en una escola.
Treballant. Perquè ets mestra, professora...
Sí, mestre de primària.
De primària,
sí.
Sí, perquè, clar, ara cal diferenciar entre professors...
I mestres.
Els mestres sou la gent que heu estudiat magisteri...
Exacte.
I els professors és gent llicenciada... Que dona classes
a
instituts i de més. Fins
sí,
i tot poden arribar
sí.
a universitat i de més, també.
Exacte.
Laura, ha estat complicada la vida aquesta teva de mestra? Les criatures són difícils?
Ai, no, què va.
No?
Ai, no. Jo m'ho he passat molt bé fent de mestra i, home, no dic que sigui una feina fàcil, però vull dir, als nanos descobrir i aprendre els encanta i jo m'ho he passat molt bé. Jo sóc filla de l'escola activa, o sigui, jo vaig enganxar tota la diarrea dels anys 70 d'escola activa i m'ho vaig creure i ho he patit molt perquè fer escola activa és molt cansat.
Molt difícil, també?
No, difícil no, és més que res cansat.
Perquè
vol dir amb la canalla treballar amb materials, fer-los i fer les coses per ells mateixos i, clar, això no tens la classe endreçada... amb els nens asseguts, amb la clenxa feta, sinó tens un batibull que és cansat.
L'educació activa, que és un tipus de sistema Montessori o alguna fórmula d'aquest tipus?
Bueno, és allò, creure't que l'escola activa és creure't que s'aprèn fent. No que t'ho expliquin, sinó fent-ho.
Fent les coses. Descobrint, vaja.
Exacte. I jo, bueno, vaig tenir la sort de... Bueno, ens ho vam treballar molt, vull dir, de tenir equip de mestres, doncs, que permetien aquesta possibilitat. I llavors jo em vaig dedicar molt al tema de les ciències naturals, que ara es diu el medi natural.
Natural, sí.
Però, doncs, i amb això, vull dir, la canalla els enredes...
Ràpidament.
Que sí animals, que sí experiments, que sí, clar, ho tens fàcil.
Si no hi ha una patologia concreta, és mentida dir que les criatures la canalla no vol aprendre?
Oi tant,
és que
no.
Li costa molt.
No, tothom vol aprendre. El que passa que, clar, tothom vol aprendre per ell, no que tu li diguis com ha d'aprendre.
Descobrir, vaja.
Exacte, la gent volem descobrir, no tenir-ne una sobre que et vagi dient ara fes això, ara fes allò. La diferència.
I de la teva època, d'aquesta escola activa a l'actual, què en queda? O queda tot, o s'ha tornat a reprendre el projecte d'abans?
No, jo crec que sempre queden coses, sí. No, sempre hi ha jo sempre dic que hi ha sempre un tant per cent
que queda i
que sempre hi ha sigut, d'alguna manera. Uh-huh. Vull dir, sempre hi ha escoles que han treballat d'una manera diferent, i mestres. Dins d'una escola hi ha molts mons. I hi ha mestres, doncs, que treballen molt bé.
Hi ha companys teus, companyes, que estan actius encara professionalment.
Sí.
I amb qui més problema tenen no és amb la canalla, sinó amb els pares. Abans també era igual o no?
Jo vull dir, jo sempre he partit de la base de primer ficar-me els pares a la butxaca i després, vull dir, si els pares no confien en tu, amb aquella criatura estàs perdut. Vull dir, primer de tot els pares han de confiar en tu. Clar, jo he estat molts anys a la mateixa escola, jo no m'hi he mogut. I clar, el primer dia del curs venien els pares, miraven en el lloc que ens ficàvem cada mestre i deien, ah, és aquesta. Uh-huh. Aquesta ja ha sigut la mestra del germà gran, del mitjà. Llavors ja pel petit doncs ja tens carta blanca i això es nota molt. I s'ho transmeten entre ells. Jo no dic, jo he treballat a Badia, no t'estic parlant de que he treballat a Sarrià.
Un lloc, un municipi ara,
representa,
que se suposa que ha de tenir certa problemàtica, no?
Representava, bueno, estava etiquetat de molt conflictiu, bueno, i va tenir uns principis conflictius, però bé, jo penso que com a mestra, precisament per aquella conflictivitat, doncs vaig aprendre molt de com agafar el toro per les banyes, no? Uh-huh. I amb les famílies, vull dir, vam tenir molt conflicte de massificació de centres i clar, i anàvem amb les famílies a obrir col·legis,
yeah.
M'entens? I clar, i les famílies, doncs clar, confiaven en tu perquè et veien que estaves implicat no només amb el nen i les notes i la classe, sinó que t'implicaves a nivell general de la societat d'aquell moment.
Que els nens aprenguin les coses, que aprenguin a descobrir o que es posin a descobrir. Com a associació d'espectadors, fa unes setmanes vau projectar a les sessions del Cineclub Radical. Una pel·lícula on un professor, un mestre mexicà a Mèxic, un lloc també conflictiu, drogues, violència, armes, implantava, més que implantava, proposava el seu sistema totalment radical, d'aquí el títol de la pel·lícula. Això es va donar a la vostra època, vau haver de treballar molt per poder, no dic imposar, però sí proposar i tirar endavant aquesta mena de treballar que teníeu?
Sí, bé, vull dir, a nivell de l'administració no existeix a dins de les escoles, o no ha existit els anys que jo he estat, ara ja fa 13 anys que no hi soc, però per part de l'administració cap problema, perquè et deixen que t'estrellis tu sol. I el problema sempre ha sigut amb l'equip de mestres, doncs les reticències d'uns i altres, per això que et deia, era més fàcil el llibre a la pàgina 10 que anem a donar una volta pel bosc a collir glans i veure si germinen.
O no.
O no, o no, evidentment.
Sí, sí, sí.
Però vull dir-te això, que el problema sempre és en el que teníem nosaltres era amb l'equip de mestres. Uh-huh. I bueno, nosaltres vam ser de l'Abadia, va ser dels primers pobles que es va fer immersió en català a nivell divulgatiu es diu sempre que és Santa Coloma, però Santa Coloma ha tingut un centre de recursos que ha fet la propaganda. Però vam començar bueno, una escola, jo recordo Sant Joan d'Espí, que l'havíem anat a veure per a veure com s'ho feien, i nosaltres l'any 82 vam començar la immersió a Badia. I clar, vull dir, tots aquests canvis que s'han hagut de fer a l'escola, vull dir, la immersió va suposar un plantejament a dins de l'escola de dir, si aquests nens no ens entenen, com ho fem? I clar,
per explicar, per donar la classe.
Per fer les coses. Aleshores, bueno, sort que els nens són molt llestos, però això va suposar, doncs, això, un canvi metodològic. I això va arrossegar a molts mestres. Vull dir, arrossegar, vull dir, era una necessitat, no?
Potser Santa Coloma es va escollir per lo significatiu del lloc, de l'indret i la quantitat d'immigració que hi havia a Santa Coloma a tocar de Barcelona, no?
Sí, sí.
Per anar acabant ja amb el tema de la docència, sí, estem parlant massa.
Sí, perquè...
Massa temps, és que
a mi m'apassiona.
Doncs anem per a l'últim tema i és, suposo que tu no ho has viscut tant, però les noves tecnologies a les escoles, amb la tranquil·litat que et dona poder-ho veure des de fora, què en penses de tot plegat?
Home, jo penso que és un recurs. Jo crec que hi han de ser i és un recurs. Si tots anem amb això, vull dir, els nens...
N'hi ha dos.
També...
A damunt d'aquesta taula hi ha dos mòbils, per exemple.
Sí, clar. Vull dir, és una cosa on nosaltres ens hem de desacostumar, però ho trobo molt difícil. I no, jo crec que és un recurs. Ara, el que necessiten els nens és el contacte humà, la socialització, l'intercanvi, vull dir, clar, no... Jo a vegades deia, l'escola antiga posava els nens de cara a la paret i ara a l'escola moderna veus un grup de nens tots de cara a l'ordinador,
a la pantalla,
i tots de cara a la paret, i dic, home, doncs no hi hem guanyat gaire.
No, jo diria, és un bon exemple, em prenc nota. Sí, sí, és un significatiu el que dius.
Clar, jo dic, allò és un recurs, però clar, no hem d'oblidar que l'escola, sobretot, ha de ser un lloc de debat, de discussió, d'intercanvi. No cada nen amb el seu ordinador, això ho poden fer a casa, i en molts moments a l'escola no és el lloc per fer-ho excessivament, però és un recurs, clar.
Laura, anem a parlar de l'associació que presideixes, sí. Que presideixes, suposo, perquè algú havia de presidir, no perquè potser tu tinguessis una intenció d'assumir la responsabilitat, perquè hi ha moltíssimes entitats que per al tarannà de la qüestió jurídica i legal, doncs algú ha de presidir, com a mínim tres persones, diu la llei o la norma, i es treballa molt a les entitats de manera col·legiada. No vas accedir a la presidència perquè volguessis? T'ho van demanar o feia falta que algú s'hi posés?
Sí, sí, és exactament el cas. A mi, precisament, el que més em pesa d'haver agafat, de ser presidenta, és l'haver de representar l'entitat. A mi això em pesa molt. No per la responsabilitat, només per la cosa pública, diguéssim. Això és el que...
Hem de dir que a la Laura li ha costat, no ens ha dit mai que no, aquesta entrevista, però sí que li he notat una miqueta de reticència per això, que és timidesa o ganes de no voler significar-te?
Sí, jo no em vull... Sí, jo crec que és que no em vull significar i també, doncs, cadascú serveix pel que serveix. I jo, doncs, per ser cara visible d'una entitat i menys de l'associació d'espectadors, penso que no dono la talla, d'alguna manera.
I per què no?
Bueno, per això, perquè cadascú sap les seves limitacions.
Bueno, però jo podria, amb el que dius, podria arribar a la conclusió que la resta de la junta de l'associació no és prou intel·ligent per haver permès a una senyora no capaç, és el que entenc, que no és veritat, evidentment, però d'haver permès a una senyora no capaç a ser presidenta de l'associació.
Mira, en els grups, en els grups, si no te'n vas, a les entitats, si no te'n vas... A temps et passa això, que bueno, tu que ja estàs aquí des de l'any no sé què, pues tu mateixa i ja està.
Coneixes com funciona la cosa.
Exacte,
i van enredant-te, i t'hi trobes.
I bé, vull dir, no em sap greu haver-ho fet, però la part aquesta de representació... És això, que jo penso que no dono això, la talla.
Fa un parell de mesos, Laura, entrevistàvem el Joan Nonell, president d'Amics del Teatre, i ell no és home de teatre, ho ha dit sempre. Ell, per exemple, les seves aficions és la música i cantar, i canta doncs, força bé, i s'hi va posar com a president, però amb una idea. Quan jo m'hi poso, deia el Joan a l'entrevista, quan jo m'hi poso és per donar-ho tot. tot el que pugui donar. Per anar a mitges no val la pena embolicar-se. Això és el que han de fer les entitats avui en dia, la gent que forma part de juntes d'entitats, donar el 100%.
No, jo tampoc demano tant a ningú que vingui aquí, que s'acosti a l'associació. La veritat és que l'associació és un, o sigui, la junta és un grup de persones molt diferents, però que totes estem perquè això funcioni. I cadascú dona el que pot i el que sap. I en això estem, vull dir, i que és molt col·legiat i no m'he sentit que com que tu ja ets la presidenta, pues ja t'apanyaràs, ni molt menys. Mm-hmm. Vull dir, ho fem tot
de manera col·legiada.
Col·legiadíssima, mm-hmm. Vull dir, en aquest sentit, no, cap problema. I això, vull dir, hi ha d'haver un que signi i que doni la cara, doncs
t'ha tocat a tu.
M'ha tocat a mi, però bueno, espero que per poc temps, perquè ja porto 6 anys.
Ja.
Vull dir, ho anirem arreglant,
això. I vas per una estona i compleixes uns quants aniversaris allà.
Exacte, per això.
Deies que perquè l'associació funcioni, ha de funcionar una associació d'aquest tipus aquí a Ripollet? T'ho pregunto d'una altra manera. Cal una associació d'espectadors a Ripollet?
Mira, jo no... Vull dir, ens satisfà a nosaltres fer-ho. Vull dir, jo vinc, i molts dels de la Junta, vinc d'una història de sempre fer alguna cosa social. Jo vaig començar en el centre d'esplai, després a la UEC, vull dir, sempre fent alguna, aportant alguna cosa. I et sembla que si no ho fas et falta, quan ja has viscut així, si no ho fas et sembla que tens una vida vegetativa, no? O egoista, només per tu, no?
De no servir per res, de porta'n fora.
Sí, exacte. I aleshores, doncs, en aquest sentit, vull dir, jo vinc aquí a l'associació i ho faig doncs, per mi, no perquè em satisfà contribuir aquí a Ripollet doncs, hi hagi aquesta vidilla que dona l'associació, aquesta vidilla social. El meu interès és que Ripollet doncs, trigui molt a ser ciutat dormitori. Vull dir que...
Hi ha qui diu que ho és, fa anys.
Mira, què vols que et digui? Jo penso que és una mica diferent, Ripollet. No per l'associació, sinó per totes les associacions que hi ha. I per la implicació de tantíssima gent des de l'esport a tot tipus de coses. Vull dir, hi ha molta gent treballant pel poble, diguéssim.
Se m'acut ara una pregunta o una qüestió que parlàvem amb el regidor, el Roger Balló, regidor de Cultura, a l'entrevista de fa uns dies, i és que Ripollet potser té moltes activitats, però gran part de la població és simplement un senzill espectador d'allò que es fa. Veiem la cultura des de la vorera, des de les aceres dels carrers principals del poble. En canvi, aquesta posició o aquesta situació a vosaltres sí que us interessa, perquè a vosaltres no busqueu gent que faci cinema o que faci teatre o que faci pintura, sinó el que busqueu són espectadors perquè vinguin a veure les propostes que llanceu proposeu des de l'associació.
Però volem espectadors actius, vull dir, tenim uns...
De quina manera actius?
Sí, vull dir, amb els col·loquis, amb les presentacions, amb el feedback que ens fan proposant-nos coses, vull dir, saben que l'associació és una cosa propera i aquests espectadors creixen amb nosaltres. A base d'anar veient teatre, doncs tots creixem, els de la Junta, perquè buscant i mirant doncs veus teatre amb un... pensant això agradarà, això no agradarà, això és interessant, això no, i la gent del públic creix amb nosaltres a partir de les propostes
que
presentem.
I programeu.
Sí, des de l'associació intentem implicar a molta gent al voltant de l'associació, fent coses culturals, en l'associació, doncs, els presentadors que tenim a les 8 abans dels espectacles són persones de Ripollet interessades en temes culturals que es preparen una intervenció d'un quart, 20 minuts, però ja vol dir que anem tenint molta gent, doncs, això que ens agrada dir nosaltres, culturalment activa.
Activa. Mm-hmm. El que passa és una cosa, a Ripollet ja tenim entre 39.000 i 40.000 habitants. Si agafem, ja parlo de números concretament, no de diners, sinó d'espectadors. Si agafem la quantitat de gent que pot encabir al Teatre Auditori i el número d'espectacles que proposeu durant la temporada, i comencem a fer números, és un tant per cent molt, molt petit, 0,4% de la gent de Ripollet que gaudeix de les propostes de l'associació, que alhora engoleixen un pressupost econòmic elevat.
De persones, potser sí, però jo trobo que de pressupost, precisament, amb el pressupost de l'associació, jo trobo que és poc, o sigui que és un pressupost petit per la quantitat d'activitats i per la quantitat de propostes que es fan i per la quantitat de dies que hi ha activitat. Jo en aquest sentit trobo que és un pressupost baix.
Quina quantitat més o menys? No demano números exactes.
100.000 euros.
Cada temporada, més
cada
o menys.
Cada temporada, però et parlo, però d'aquests 100.000 euros ja una part la fan els socis, i les entrades. Vull dir, no ho paga l'Ajuntament.
Quina aportació rebeu?
De l'Ajuntament ara, doncs, uns 50.
50.000 euros.
Sí.
La meitat del pressupost,
sí,
que en deies.
Sí. Uh-huh. Sí, com la meitat, sí.
Hi ha un altre problema, i és a l'espai on heu de presentar aquestes propostes. Nosaltres, des de la FMWR, des d'aquest mitjà, sabem, de manera fefaent, que molts espectacles que heu programat, des del punt de vista escenogràfic, perden perquè no hi ha prou espai per encabir els espectacles que proposeu, que els heu vist a Barcelona, per exemple, i penseu que seria bo portar-los aquí, però a vegades escenogràficament perdem, perquè el Teatre Auditori no és ni teatre ni és auditori, però pretén ser les dues coses. I això minva a vegades els espectacles. No us heu plantejat potser portar coses més petites, de petit format, que es puguin veure plenament a l'escenari d'aquí del Teatre Auditori?
Vull dir, vam tenir una època que fèiem allò que en dèiem espai-escenari, que fèiem les obres a dalt de l'escenari, allò, una cosa molt pròxima. Vull dir, n'hem fet de teatre així més de proximitat, però no volem renunciar al teatre dels grans actors, encara que l'escenografia, doncs, pugui ser una mica més...
Pateixi una mica.
Sí, però valorem molt el treball actoral més que l'escenogràfic.
L'escenografia, bé, tot
últimament,
acompanya, però vaja.
No, tot acompanya.
Ho entenc.
Tot acompanya. Però també hem viscut una època que cada vegada l'escenografia és negra,
sí, càmera negra,
negra i llums.
I llums i dues cadires i una tauleta,
doncs,
i para de comptar.
Això ha estat molt de moda. Doncs hi havia moltes propostes així, vull dir, que més aviat no és per nosaltres, sinó perquè són les propostes que hi havia.
Ja.
I ara potser sembla que torna altra vegada una mica més de companyies amb més muntatges, però hem passat una època que el negre era de moda.
Ara ja et parlo, Laura, com aficionat, com aficionat a la música i concretament al jazz. En veiem, més que veure'n, en sentim poc. Què passa amb la música? Ja no dic el jazz, en general. Què passa? La clàssica, el jazz?
Sí, no, programem més teatre que música, això és veritat. També és el que la gent ens demana més. Vull dir, i, el que, i és l'aposta una mica més nostra. Llavors tenim les nits de música que una mica pretenem que ens complementi una mica, és molt
aquesta
diferent,
part musical, sí,
és
clar.
Molt diferent, no té res
no
a veure.
No és música en directe.
Exacte, no té res a veure, però bueno, som conscients, i ja et dic, i les nits de música les intentem doncs donar-los prestigi i donar-los doncs entitat i mitjans, perquè és veritat que en la programació la música no és el número 1, però també a l'hora de mirar l'assistència, doncs a la música també ens ve molta menys gent que en el teatre. I ja no et parlo de la dansa, que la dansa ja...
És el gènere menor de tot el...
Ja llavors ja punxem del tot en quant a assistència. Estem treballant amb les escoles de dansa de Ripollet a veure això, com ho podem revertir.
Ja.
I l'associació una mica amb això que parlàvem de qui es beneficia d'això, vull dir... És un treball que ja fa temps que el fem, el que passa que la pandèmia ens va fer un baixón, però vull dir, tenim molt contacte amb les entitats. Sempre que tenim una obra, depèn del tema de l'obra, doncs si amb una obra hi actuen doncs, gent amb cadira de rodes, doncs anem a l'associació que hi ha aquí a Ripollet.
Perquè es faci partícip.
Perquè
també
en participi. I vull dir que procurem amb tots els col·lectius.
Ja.
Doncs jo què sé, ara farem Dirty Boys, doncs és la història d'uns nois i la conseqüència dels seus actes. Doncs la proposem als instituts. Els hi fem preus. Quan fem la música, ho proposem a les escoles de música. També els hi fem preus molt assequibles. I amb les escoles de dansa doncs estem en les mateixes. Vull dir que l'associació també fa una feina d'acostar el teatre a tots els col·lectius que ens sembla que aquella obra els hi pot aportar alguna cosa.
I hem parlat de les nits de música que presenten l'Àngel Esteve i el Rafael López i que organitzen ells, que és una, diríem, una secció més dins de l'associació.
Sí.
I ara fa pocs mesos, un any, si m'equivoco rectifica'm, que heu encetat aquest altre periple cultural, que és el cinema, el Cineclub, un cop al mes una pel·lícula que condueix la crítica cinematogràfica i l'ex-treballadora de la Filmoteca, la Joana Raja. Està funcionant bé, ja, del 47 és tema a part, d'això
sí.
ja hi haurà preguntetes per al 47,
sí.
Però sobre el cicle de cinema, Cineclub, esteu contents?
N'estem. Hem tingut també la sort que hi ha hagut moltes pel·lícules d'actualitat que les hem pogut portar des del Mestre que va prometre el mar, La casa en flames. Bueno, hem tingut moltes pel·lícules, aquella de Lleida dels Préssecs, com se deia.
Sí,
no
el passava. Carràs.
El Carràs, ara.
Correcte.
Vull dir que hem tingut una sèrie de pel·lícules que hi ha hagut molt ressò mediàtic i que les hem pogut portar. I clar, el Cineclub, que... Jo recordo quan Cisnèfils de Cerdanyola va començar, doncs jo recordo ser 15 persones.
Cisnèfils és perquè eren 6 els cinèfils que organitzaven la trobada.
No, jo recordo allà que érem 15 en l'Ateneu amb un fred allà mirant pel·lícules d'aquestes...
En blanc i negre, dels txecoslovaques subtitulades.
Vull dir que, clar, jo tenia aquell record i pensava que aquí a Ripollet doncs, ens passaria, bueno, que començaríem el Cineclub i començaríem poquets, però què va, hem sigut sempre una bona colla.
Un cas a part és un animaló així com molt... sorpresiu el tema que ha passat, que hi ha hagut amb el 47, aquesta pel·lícula. La vareu projectar fa una setmana, i el teatre estava ple, va quedar-se gent fora, fins i tot un col·lectiu, una plataforma, la d'Abusos, amb la problemàtica que estan denunciant sobre la massificació del transport públic, també van aprofitar la projecció per afegir-s'hi i per portar més gent, va ser un èxit
sí, jo increïble. Jo trobo que el que va cridar a la gent va ser el tema de la immigració. Si tu veies el públic que vam tenir aquell dia, era el públic que es van sentir
identificats
amb les dificultats dels començaments de tothom. I penso que hi és aquest públic que vam tenir, i és aquest públic que em sap molt de greu que es vagin quedar fora, i és un públic que no es posarà a cap plataforma a buscar el 47.
Yeah.
És un públic que el venia a veure aquí amb els veïns, i que si no la podem tornar a projectar, que estem mirant
Està
a veure
ella.
Com ho fem, està sent difícil, eh? Però estem mirant a veure si la podem tornar a projectar, perquè per això, perquè pel tipus de públic que ens va venir, i trobo que hi estem en deute.
Va venir fins i tot gent que eren criatures en aquell moment, però ja tenien 8, 9, 10 anys, gent, veïns, que vivien a Torre Baró justament en aquella època i van viure aquest cas del Manolo Vital i l'autobús al 47, i hi eren vivint i veient tot el que estava passant, i que és el que es reflecteix a la pel·lícula. També és un... Vaja, tenir això en un debat de cineclub, tenir gent que ha viscut allò que s'ha projectat, perquè, clar, Torre Baró està aquí al costat.
Sí,
hi havia gent de Torre Baró que ara viu,
aquí
a Ripollet, i van venir. Suposo que és una satisfacció, no?
I tant.
Tota la moguda que va crear la...
I tant.
Us esteu entenent amb l'Ajuntament per tornar-la a projectar?
Està sent difícil,
per
és
què?
El que et dic. Perquè aquest teatre tenen unes limitacions, sembla ser que de personal, i perquè, clar, nosaltres el veiem que no hi ha activitat cada dia. Clar que també una cosa de les que plantejava l'Ajuntament és que no, perquè no hi hagi activitat no vol dir que no s'hi està treballant a dins, perquè hi ha assajos, hi ha proves, hi ha...
El manteniment del mateix teatre.
El manteniment, vull dir... que, clar, els usuaris diem, però si està tancat, per què no el podem,
no s'obre i podem fer coses.
Per què no el podem fer servir, no? Però, bueno, es veu que això, que no es disposa de personal per tenir-lo obert més temps.
Ja.
Tot i que diuen que està superutilitzat.
I ja per anar acabant amb el tema de la projecció del 47, una solució podia ser substituir una de les pel·lícules programades que no s'han fet encara i substituir-la pel 47, i la pel·lícula que treus de la programació programar-la més endavant? Podia ser una solució?
No ens ho hem plantejat,
doncs...
de moment. De moment estem en poder fer el 47 molt aviat, abans de la següent pel·lícula que hi ha programada. De moment estem en... Perquè si això ho passem molt enllà, tampoc... Llavors potser no té sentit. La cosa seria fer-ho molt aviat.
I, Laura, la temporada, ja per anar acabant l'entrevista, la temporada, meitat de temporada, estem... com va tot plegat? Assistència de públic i els espectacles estan resultant o...?
Entrades exaurides.
A tots els...
A tots no, però gairebé. N'hem tingut dues ara de més enrere, la paella del dijous i el perfissol. Ja el tenim ple, i el menú tancat, l'altre que hem fet de teatre, que amb entrades exaurides, que ara no em ve la memòria el títol.
Alguna proposta més des de l'associació, a part del que treballeu i esteu oferint, esteu treballant alguna idea nova, alguna proposta d'espectacles d'algun tipus, o fer coses al carrer, o portar altre tipus de... treballar més la dansa, per exemple? Teniu algun objectiu nou?
Bueno, et deia això, que amb allò de la dansa ara ens hi estem abocant, visitant les diferents escoles, perquè farem Copelia, que també és així en pel·lícula, però és un espectacle de dansa i bueno, ja estem amb les escoles de dansa, vindran, ens faran la introducció d'aquesta projecció. Després de l'espectacle de dansa en viu que tenim programat, doncs ens vindrà el mateix director i farem col·loqui. I vull dir, el que fem és farcir molt cada espectacle, farcir-lo molt, de donar-li molt contingut. Uh-huh. I amb això és el que ens estem dedicant més ara. Home, sortim del 30 aniversari i que vam fer activitats extres i ara, doncs, una mica estem allò intentant poder seguir
el ritme que us vareu imposar en el seu moment.
Exacte. No, i que cada vegada ens emboliquem més. Ja. Que és que no sé què passa, que... perquè si només programéssim i prou, seria molt fàcil.
És una frase molt utilitzada a molta gent de la cultura, és que ens emboliquem cada
ens
vegada
emboliquem
més i no sabem com.
I no sabem parar.
Sí.
No sabem parar i prendrem mal.
Laura Dolcet, ripolletenca, presidenta de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell, gràcies per atendre'ns. Si vols afegir res, aquí tens el micròfon i esperem que per molts anys l'associació i les propostes que feu.
Sí, sí, el que volem és que se'ns renovi la junta amb gent jove.
Ai, que estàs cansada.
Que tingui ganes de jugar.
Mira, anàvem a acabar, però ara sorgeix una pregunta més, que serà l'última, vinga. Relleu generacional, ja no només a la junta de l'associació, sinó a nivell cultural. El jovent està responent a les propostes i a participar directament en la gestió, sí, ja no de l'entitat en general.
No, jo trobo que a Ripollet hi ha moltíssimes propostes. Tu intentes seguir el ritme d'activitats que hi ha a Ripollet i no pots. Uh-huh. Vull dir, no, jo penso que hi ha jovent movent-se i gestionant ells el seu oci. I, per tant, això seguirà. Mm. Vull dir, si no es diu associació d'espectadors, es dirà d'una altra manera, però això és imparable. Vull dir, a cada generació, és allò que jo et deia, hi ha un tant per cent que mantén les coses.
Laura, ara sí. Gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
FMW Ripollet. Informació local. Informació de casa.